Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'Associació de Veïns Calella Centre portarà el moviment de la Marea Blanca a l'àrea sanitària dels hospitals de Calella i Blanes.
S'adherirà a la plataforma en defensa de la sanitat pública en promourà el moviment aquí a l'àrea sanitària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Amb aquesta acció, l'entitat veïnal vol donar suport i fer d'altaveu de les reivindicacions dels professionals dels hospitals de Calella i Blanes, amb qui s'ha reunit recentment per conèixer de primera mà les condicions de treball i del servei.
Iniciativa per Catalunya Verds de Calella considera que l'Ajuntament té l'obligació de facilitar l'empadronament d'en Mohamed.
És el ciutadà membre de la plataforma Stop Desahucios, que ocupa un habitatge propietat d'una entitat bancària i que ha sol·licitat en diverses ocasions l'empadronament que de moment se li nega. Avui hem sabut que la plataforma Stop Desahucios es concentrarà cada dimarts a les portes de l'Ajuntament fins a aconseguir l'empadronament d'en Mohamed i que ha iniciat a tot això els tràmits per presentar denúncia contra l'Ajuntament de Calella. Avui ja en parlarem amb el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastián Tejada.
I Gestaigua nega que faci controls de l'aigua als domicilis calellencs.
Els responsables de l'Ajuntament de Calella i de l'empresa municipal de l'aigua han emès un comunicat en què alerten els veïns que hi ha persones que intenten accedir als habitatges indicant que actuen en nom de la companyia d'aigües per fer un control de qualitat. Amb aquest pretext ofereixen als usuaris equips domèstics pel tractament de l'aigua. En cap cas es tracta de personal de Gestaigua. L'empresa fa els controls a través de la xarxa de clavegueram.
I avui parlarem amb el jove cuiner Xavi Viamonte, que ha participat a la quarta edició del concurs culinari Top Chef d'Antena 3.
Ha treballat a les cuines dels restaurants més prestigiosos de l'estat espanyol i també entre ells pels germans Roc en el restaurant que cada estiu munten pel Festival de Música dels Jardins de Cap Roig. 10 anys després de cuinar les creacions d'altres, l'any passat va obrir un restaurant gastronòmic de tapes d'autor a Calella, la Tapateca. Sobre aquest restaurant i la seva participació a Top Chef en parlarem amb ell.
L'Associació de Veïns Calella Centre s'adherirà a la plataforma Marea Blanca en defensa de la sanitat pública i també en promourà el moviment a l'àrea sanitària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'entitat veïnal calellenca vol donar així suport i fer d'altaveu de les reivindicacions dels professionals dels hospitals de Calella i Blanes, amb qui s'han reunit recentment per tal de conèixer de primera mà les condicions de treball i també del servei.
I el que els han explicat confirma la preocupació que l'associació veïnal ha manifestat tenir en relació al servei sanitari, ho ha dit el seu president Manuel García, qui es va reunir a principis de mes amb el representant dels 5 sindicats de treballadors que constitueixen el comitè d'empresa dels hospitals de Calella i Blanes. Ha anunciat que per fer d'altaveu a les seves denúncies i reivindicacions, l'associació de veïns Calella Centre ha decidit adherir-se a la Marea Blanca en defensa de la sanitat pública i organitzar de forma coordinada la seva activitat aquí a l'àrea sanitària.
Aún escuchándolo a ellos, quiere decir que la situación todavía es para darle un mayor impulso e intentar mejorar el hospital de Calella y Blanes. Hoy mantendré una reunión en Blanes con el colectivo de la zona de Blanes, que fue a través de aquella de lo que pasó la niña, el tema de las ambulancias y demás. Y bueno, hoy me voy a ver con ellos y se trata de coger desde Calella todo lo que es esta zona, intentar pues hacer el colectivo de Marea Blanca. Es la única manera de coordinar un poco el déficit sanitario.
García confirma que el moviment de Marea Blanca comptarà amb la participació activa dels professionals sanitaris. Tant això com les activitats que se'n puguin derivar es començaran a plantejar aquesta setmana. Igualment, tenen pendent una reunió amb la direcció de la corporació per tenir una visió àmplia sobre la situació del servei sanitari a l'àrea i també les problemàtiques i deficiències que denuncien els sindicats. Aquests es resumeixen en 2, falta de personal i un instrumental obsolet, però per García el problema nuclear de fons és el model de gestió que és concertada aquí en el cas de l'Almaresma i la Selva.
El problema de l'hospital sempre és el model de gestió, està clar. Com a moviment vecinal, nosaltres optamos por que los hospitales sean públicos. Son intereses contrapuestos entre el usuario y los que dediquen la sanidad. Y además, que creo que en poco tiempo veríamos la diferencia.
L'Associació de Veïns Calella Centre anuncia que seguirà amatent les gestions i moviments que en l'àmbit públic es facin per millorar el servei sanitari i especialment el que pugui dir el conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín, en la visita anunciada per aquest mes de febrer.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Iniciativa per Catalunya Verds de Calella considera que l'Ajuntament té l'obligació de facilitar l'empadronament d'en Mohamed, el ciutadà membre de la plataforma Stop Desahucios Pa al Maresme, que ocupa un habitatge propietat d'una entitat bancària.
Divendres passat, en aquest mateix espai informatiu, el tinent d'alcaldia de Recursos Generals de l'Ajuntament de Calella afirmava rotundament que el govern municipal no farà cap excepció en aquest cas, si ja recordava que els requisits d'empadronament són acreditar la propietat del pis, tenir contracte de lloguer o bé que el propietari autoritzi l'empadronament. Avui, a tot això, hem sabut que la plataforma Stop Desahucios es concentrarà cada dimarts a les portes de l'Ajuntament fins a aconseguir, diuen, l'empadronament d'en Mohamed. A tot això, han anunciat que han iniciat els tràmits per presentar denúncia contra l'Ajuntament de Calella.
I avui en parlem en directe amb el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, amb Sebastián Tejada. Bon dia.
Hola, bon dia, Emili.
Vostè ha dit que l'Ajuntament té l'obligació d'empadronar qualsevol persona a la ciutat, ja sigui amb un pis ocupat o fins i tot encara que visqui al carrer.
Bé, l'obligació de Calella té, l'Ajuntament de Calella té l'obligació d'enregistrar les persones que habiten a la ciutat. Això és, empadronar-se és una obligació de la persona i també és una obligació de l'Ajuntament fer-ho. Com tu deies molt bé, pot empadronar una persona que visqui sota un pont sense cap problema, si pot demostrar-se o pot demostrar que viu d'una manera permanent. L'empadronament és una obligació. No, l'Ajuntament no té per què entrar en la situació jurídica de la relació entre els propietaris dels llocs de, on viuen les persones i les persones que les habiten. Per l'Ajuntament el que és determinant és saber si una persona habita, viu habitualment a la ciutat, i aquí s'acaba la seva jurisprudència en aquest cas. En aquest cas.
En tot cas, hauria de fer algun tipus de comprovació? I amb quins instruments hauria de fer aquesta comprovació?
Bé, hi han clarificacions de l'Institut Nacional d'Estadística que parlen de formes de fer aquesta clarificació. Si una persona no pot demostrar amb una escritura de propietat, amb un contracte de lloguer, amb subministraments, amb rebuts de subministraments d'aigua, de llum, però pot demostrar-ho, pot demostrar el seu arrelament, que viu habitualment allà, ja sigui amb testimonis de ONGs o amb la constatació directa dels serveis socials de l'Ajuntament, és més que suficient. I això és el que diuen davant de consultes d'alguns ajuntaments de l'Institut Nacional d'Estadística.
Vostè n'ha seguit el cas concret d'en Mohamed d'aquestes últimes setmanes? Ens deien la setmana passada que ja han fet el quart intent d'empadronar-se a l'Ajuntament de Calella.
Bé, ho he seguit per les vostres notícies. Ho han llegit divendres passat i els companys i jo hem decidit demanar aquest aclariment que han demanat altres ajuntaments, el Consejo d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística de Barcelona, i bueno, esperem que ens digui quin ha de ser el posicionament de l'Ajuntament. Te torno a dir, senzillament, ha d'enregistrar les persones que viuen a la ciutat i fins aquí arriba la seva jurisdicció. No ha d'entrar en més consideracions sobre les relacions jurídiques entre les persones o les entitats. No és cosa seva, només ha d'enregistrar i és la seva obligació.
Li han sorprès les declaracions que feia el tinent d'alcaldia Sitjà sobre que no es faria cap excepció en aquest cas?
No especialment. Jo crec que això correspon a la sensibilitat política del govern actual, que sí que és molt procliu a saltar-se les normes quan interessa. Parlem de temes d'àmbit de país, aquí no hi ha problema. Es podrà fer sense cap problema, però quan es tracta de defensar, com és en aquest cas, el dret d'una persona en una situació de vulnerabilitat, sembla que li costa. Nosaltres ni afirmem ni desmentit, però evidentment si nosaltres tinguéssim responsabilitat, nosaltres empadronaríem aquesta persona perquè és la nostra obligació, perquè és el seu dret i perquè la normativa realment ens empara. En tot cas, demanarem aquesta clarificació a l'Institut Nacional d'Estadística perquè no sigui dit que no són curosos amb la llei.
El tinent d'alcaldia Jordi Sitjà deia que facilitar o donar ales a l'empadronament en aquest cas seria també donar ales a l'ocupació irregular i que això el que podria desencadenar serien altres casos d'ocupacions aquí a la ciutat.
Sí, això és possible, però bueno, també té la possibilitat de fer la supervisió adequada a través dels serveis socials o inclús de la policia local o recorrent. Segurament aquesta persona, en Mohamed, ha estat atès pels serveis socials o per alguna ONG de la localitat. O... En definitiva, jo crec que aquestes coses s'han de fer d'una manera correcta, sense donar masses voltes, atenent-se a la legislació i, bueno, i d'aquesta manera es poden evitar aquests efectes crida que segurament ara potser es produirien. Uh-huh. Jo crec que s'han de ser curosos, però la normativa, a mi em sembla bastant clar, la normativa d'empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística, no crec que hi hagi massa dubtes, ni crec que l'Ajuntament hagi d'adoptar una actitud de resistència en aquest cas.
Avui hem sabut que la plataforma Stop Desahucios faran a partir d'ara cada dimarts concentracions a les portes de l'Ajuntament per fer, com a mesura de pressió, per fer que finalment aconsegueixi en Mohamed l'empadronament. Vostès els hi donaran suport públic des d'Iniciativa?
Bueno, nosaltres el que farem és fer la nostra tasca de fiscalització, de procurar que es defensin els drets de la ciutadania. En aquest sentit, el que farem serà demanar aquest aclariment a l'Institut Nacional d'Estadística que pugui servir potser per aquest cas, però també per altres casos que hi ha que es puguin donar a la ciutat, persones que viuen sense sostre, que viuen al carrer i que potser no són conscients de que l'Ajuntament els ha de donar aixopluc a través de l'empadronament i dels drets que d'això se'n deriven.
Sebastián Tejada, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds. Gràcies per haver-nos atès avui al Infomitjà de Ràdio Calella Televisió.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Que tingueu una bona tarda.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Fomentar la relació entre estudiants i persones grans que viuen en centres residencials és l'objectiu del programa Apadrina un avi, que arrencarà després de les vacances de Setmana Santa a Calella. És una iniciativa de Càritas que està perfilant ara les col·laboracions entre els centres de la ciutat.
Doncs sí, durant el curs els alumnes de quart d'ESO visitaran les residències d'avis de forma setmanal o quinzenal. Càritas aposta així per fomentar la relació entre ells pels beneficis que s'aporten mútuament: experiència i saviesa als avis i joventut i il·lusió als joves. Des de l'entitat benèfica s'explica que els preparatius van per bon camí i que de moment ja compten amb el vistiplau de les residències Obra de Maria, Marisol i Fàtima. Escoltem Antoni Borràs en una entrevista a Ràdio Calella Televisió.
S'ha parlat amb les escoles, perquè si recordeu això va dirigit als estudiants de quart d'ESO. L'Institut Bisbe Sevilla ja ha dit que sí i hem d'anar, em sembla que és l'1 i el 3 de març a fer la xerrada amb els alumnes. Estem pendents de la resposta d'Escola Pia i de Freta. La idea seria, passar les vacances de Setmana Santa, començar, d'acord, que és un sol trimestre i pam, i llavors ja l'any que ve, amb l'experiència adquirida aquest any, ja des del començament de curs, començar el programa.
Apadrina un avi és un programa que Càritas realitza al conjunt de Catalunya amb la finalitat de pal·liar la solitud de les persones grans. Aquest és un dels tres projectes que l'entitat s'ha fixat a nivell local per aquest 2017.
Dos minuts i arribem a tres quarts de dues. Els responsables de l'Ajuntament de Calella i també de l'empresa municipal de l'aigua, Gestaigua, han emès un comunicat en què alerten els veïns que hi ha persones aquests dies que intenten accedir als habitatges, indicant que actuen en nom de la companyia d'aigües per tal de fer un control de qualitat, i amb aquest pretext ofereixen als usuaris equips domèstics per al tractament de l'aigua.
Davant aquest fet, el consistori informa que el Servei Municipal de Subministrament d'Aigua no està realitzant cap campanya de control de la qualitat als domicilis particulars, ja que els controls periòdics específics es fan de forma continuada directament a la xarxa d'aigua potable. Per tant, no és necessari accedir a l'interior dels habitatges. Gestaigua aprofita per recordar que l'aigua subministrada al municipi compleix tots els requisits de la normativa vigent que regula la qualitat de l'aigua de distribució.
57.9 FM.
De la papereria Roger de Calella, molts en diuen la papereria de la sort. Sí, de la sort, perquè a part de trobar-hi el que necessites en material escolar, en articles i consumibles d'oficina, en complements i regals de qualitat, pots participar en els diferents jocs de la sort de manera personal o amb les penyes. Primitiva, Quiniela, Euromillón, no et quedis sense. Papereria Roger, carrer Amadeu, cantonada Jovara, al costat de l'estació de Renfe de Calella.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Ha passat per les cuines dels restaurants més prestigiosos de l'estat espanyol, La Poniente d'Àngel León, El Bohío de Pepe Rodríguez, i ha treballat pels germans Roca en el restaurant que cada estiu munten pel Festival de Música dels Jardins de Cap Roig. 10 anys després de cuinar les creacions d'altres xefs, l'any passat va obrir un restaurant gastronòmic de tapes d'autor aquí a Calella, La Tapateca. És el jove Xavi Viamonte, que amb només 23 anys i amb la força que l'acompanya, acaba de participar a la 4ª edició del talent televisiu Top Chef.
Doncs sí, una participació fugaç en aquest programa que es va estrenar la setmana passada i on va destacar per ser molt fan de Star Wars. Era un dels aspirants més joves a aconseguir el ganivet daurat que atorga el jurat de 3, encapçalat per Alberto Chicote. Xavi Viamonte segueix cada setmana al peu del canó al capdavant del restaurant La Tapateca del carrer Jovara, com dèiem, que va inaugurar l'abril del 2016. N'és el propietari amb el seu pare, ell, el xef creatiu.
Doncs sí, avui ens acompanya a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Xavi Viamonte, benvingut.
Bon dia.
Bon dia. Et vas quedar a les portes d'aquest concurs que va començar, podríem dir, amb una prova dura, complicada, com era cuinar una peça de casa. No et vas sentir molt còmode, no?, i amb aquest encàrrec, Xavi?
Bueno, sí, a mi em va... Sí, jo el punt de coccions de les aus les faig bé, perquè he estat bastants anys ja preparant amb el xef Paco Morales. Sempre estava en carn i peix, i els punts dels peix i de la carn jo les domino bastant bé. Llavors, el plat per mi estava bé, jo me'l vaig menjar i el trobava correcte, i el més important per mi és el punt de cocció. El punt de cocció, pues, estava perfecte.
Dèiem, Xavi, que va ser una participació fugaç, però no sé si profitosa per tu. Com va ser l'experiència?
L'experiència va ser bona. O sigui, jo, al final, sempre trec el positiu de les experiències. O sigui, no va ser cap cosa que vaig fer malament. Jo tot el que vaig fer ho vaig fer pensant. Sí que en algun moment va ser algun moment d'hòstia, nervi, perquè no sabíem el que em trobava, però bueno, sempre traient el positiu.
I no sé si amb molta pressió pel fet de tenir a l'Alberto Chicote i aquest jurat implacable del Top Chef fent com un examen, no? Un examen sobre els teus coneixements de cuina.
Sí, apreten el jurat, sempre apreta, i a part del temps. Uh-huh. El temps que et juga en contra, llavors això és el que et fica nerviós. Sobretot el temps, eh? El Chicote sempre estarà darrere, allà ficant pedres al camí, però el temps apura.
Uh-huh. Xavi, tu quan decideixes participar en aquest concurs del Top Chef, què és el que penses que et pot aportar per la teva carrera?
El que em pot aportar és nom, que em fiqui en el mercat de l'hostaleria, que és el que fa falta, i sobretot també a Calella, no? En el lloc on estem, pues, Calella per mi, pues, és com casa meva. Llavors el que pot aportar és publicitat, que en conegui la gent i que conegui la nostra cuina.
Mm-hmm. I bé, cert que fa només una setmana que et van veure per televisió, però no sé si ja heu vist aquest cap de setmana que venia gent al restaurant i deia, no, mira, és que vam veure per la tele, o escolta, sí, ens ha arribat a les oïdes. Com ha anat una mica? Si realment aquest objectiu de fer una mica més gran el nom de La Tapateca ho heu aconseguit?
Sí, la veritat és que gràcies a Top Chef, en una setmana, res més una setmana, el que ha pogut ser, bueno, pues, gent de Girona, gent de Tarragona, bueno, pues, ha vingut gràcies a l'aparició per al programa. O sigui, ha sigut una bogeria. Aquest cap de setmana, el dissabte, va ser una bogeria.
Uh-huh. És el boom, no?, una mica. Esperem, sí, que continuï, no?, i que no sigui una flor d'estiu. Explica'ns una mica quina és la teva proposta per La Tapateca, la teva proposta de cuina.
Pues bàsicament a la tapateca el que fem és menjar tradicional, però donant-li una volta, o sigui, intentar innovar-la, no? No et ficarem el plat de sèpia, tal qual, el guix de sèpia de tota la vida, però li donarem una volta, o sigui, fer-lo divertit, que és el que ens agrada, divertir-nos mentre cuinem. Si no, sempre seria el mateix, i no avorrit, però sí que molta monotomia, no?, que es diu, o sigui,
això. Xavi, i aquesta dèria que tens per Star Wars, de què et ve?
Això ve del meu pare, que el meu pare que era fan, i a mi me l'ha passat. I a ell li encantava Star Wars, i al final a mi, pues, m'ha tocat.
Xavi, cada cap de setmana a la tapateca, realment aquí al restaurant, el que és el vostre jurat és el client, no?
Exacte.
Segurament que no tan implacable, com dèiem, com l'Alberto Chicote i els altres dos membres del jurat. Escolta, en el tu a tu, en la relació més pròxima, és tan rondinaire com ens el presenten?
Sí. Sí. És dur. És molt dur. Et diu les coses que són, però també a vegades, pues, bueno, davant del show, de la tele, pues, a vegades s'han de dir coses, no?, que, bueno, que és ser un actor, també.
Però, i escolta, i tu, que nosaltres dèiem, has passat per moltes cuines de sí, chefs molt importants, no sé si realment quan tu treballes a la cuina de noms com el Pepe Rodríguez, no?, o l'Àngel León, ells també a dins la cuina són tan exigents, i per això la cuina seva és tan bona.
Home, sempre hi ha, o sigui, ells no són els que, diguem, s'embruten el nom, no? Sempre estan els caps de cuina, que són els que fan aquesta feina, o sigui, els que et porten recta, però vaja, els que estan a sobre, els que diuen que esto no está bien, els que, vaja, és molta feina la que porten també sobre, però i molta exigència, porten, bueno, pues el límit de cada persona i apretant sempre, que estan apretant sempre.
I tu què ens en podries dir de l'estat de salut de la cuina, de la creació culinària aquí a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol? És un dels nostres grans valors, no?, una de les grans atractius, sí, que té Catalunya i Espanya a nivell internacional és la seva cuina, i no sé si s'està cuidant com caldria. Tu què en penses?
Jo crec que cada cop hi ha més innovació, no? O sigui, suposo que al final també tant a vegades és massa, no? I ara cada cop estan obrint restaurant que innoven, però bueno, a mi això m'agrada, o sigui, a mi m'encanta que s'evolucioni tant i tothom vulgui intentar, pues, tindre la seva manera de cuinar i innovar-lo.
I a més el fet de que n'hi hagin tants bons restaurants el que fa és que tots anem millorant, no?
Exacte,
la competència en aquest sentit és bona.
Sempre intentar estar a la línia, clar, perquè si no, el dia que no estiguis, llavors ja allà ja baixes.
Xavi Viamonte, gràcies avui per haver-nos acompanyat a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I que la força t'acompanyi, no, Xavi?
Sí, exacte. Igualment.
Fins una altra.
Adéu.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
I abans dels esports, una notícia de la crònica comarcal. Polèmica veïnal per la sanció que un agent de la policia local de Mataró va posar a una dona que caminava portant un cotxet per la calçada i no per la vorera. Li va imposar una multa de 200 euros, segons detalla, per no fer cas a les indicacions, tot i que ella ha al·legat que la vorera era massa estreta.
L'afectada denuncia ser víctima d'un abús de poder perquè no va circular per la vorera perquè era massa estreta per anar amb el cotxet i un altre nen agafat de la mà. Assegura que l'empara l'ordenança municipal de Mataró, en què dona prioritat de pas a la calçada quan sigui imprescindible. Des del consistori insisteixen que la sanció és per desobediència a l'autoritat. De la seva banda, el president de la Federació de Veïns de Mataró exigeix que el consistori estudiï solucions pels vianants en carrers inaccessibles per persones amb mobilitat reduïda.
Molt bon dia, comencem una setmana.
Fem fem un repàs també als resultats esportius d'aquest cap de setmana. Comencem parlant de futbol. El Club Futbol Calella ha guanyat per 2-5 al camp del Cerdanyola després de remuntar un 2-1, resultat amb el que havia acabat la primera part.
Tot i que el Calella marcava primer, el Cerdanyola va reaccionar i a la mitja part el resultat era de 2-1. A la segona part, els jugadors del Calella van sortir al camp decidits a remuntar i ho van aconseguir amb gol inclòs del fitxatge Ot Esqueu. El Calella segueix immers, doncs, de ple en la lluita pel títol.
I en handbol, la UEC Calella ha guanyat el Sant Joan d'Espí per 31-25. Els nostres han hagut de remuntar un marcador que a la mitja part els era advers de 14-15. Amb aquesta nova victòria, els de Salva Puig segueixen a 3 punts del líder, el Cambrils.
I Andrea López, del Club Atletisme Calella, i Faisal El Mesiani, de la Misi, han estat els guanyadors del 24è Cross Ciutat de Calella disputat aquest diumenge a les pistes de la zona esportiva de la Muntanyeta, i on han participat 400 esportistes. Ha estat la 8a prova puntuable del circuit maresmenc de cross i ha fet pujar al podi també a Sergi Matas del Tri CBM i Pablo García del Pretenc. El podi femení, el podi de l'Open femení l'han completat Irene Soto i Aina Jorge del Club Atletisme Calella. Manel Vicente de Jasport ha parlat de l'alt nivell de participació.
Bueno, avui estarem a prop del mig miler de participants, entre 300 i 500, i podem dir que en el circuit s'han apuntat uns 2.000 participants. Vol dir 2.000 participants que han participat en alguna de les proves o en diverses, no?
Una aturada en el subministrament elèctric i el fort vent van provocar algun retard en l'inici de les curses, tot i que la prova va poder disputar-se amb normalitat, tal com destaca el president del Club Atletisme Calella, Joaquim Noguera.
No sabem què ens ha passat, però ens hem quedat per un cantó, l'electricitat que ens ha saltat alguna cosa. I per altra banda, el fort vent que fa aquí la muntanyeta, que fa que els arcs que teníem de sortida i arribada, les tanques, tot estigui per terra, però bueno, les carreres es van desenvolupant amb tota normalitat.
L'equip masculí del club, el circuit maresmenc de cross, es tanca el proper diumenge amb el cross de Pineda de Mar. Ara sí, l'equip masculí del Club Triatló Costa de Barcelona Maresme ha acabat en segona posició. El duatló d'Igualada també hi ha participat un equip del Team Calella Triatlón que ha acabat en 29a posició.
I acabem els esports amb el tenis taula. Sofia Joansang, del Suris Calella, s'ha proclamat campiona del torneig estatal juvenil i Nora Escartín ha quedat segona en sub-23. El Club Tenis Taula Calella ha participat al torneig estatal que s'ha disputat a Valladolid aquest cap de setmana en categoria juvenil. Sofia Joansang es va mostrar molt superior a les seves rivals i només va cedir un set en tota la competició. Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Molt bon dia. Comencem una setmana que estarà marcada pel temps estable, per l'ambient assolellat i per unes temperatures que de dia seran pràcticament primaverals al llarg de les properes jornades. Per tant, canvis importants respecte al que ha estat aquest cap de setmana no se'n veuen per enlloc. Avui, domini del sol a tot el Maresme, amb vents que seran més aviat fluixos, de força 2 a 3, i que aniran girant cap a component sud-sud-oest de cara a aquest migdia i la tarda, amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca i amb unes temperatures que pràcticament no variaran aquesta passada nit. Hem tornat a tenir unes mínimes que han tornat a oscil·lar amb valors entre els 6-7 graus cap a zones interiors de la comarca i, en canvi, a prop de la costa han quedat al voltant dels 10 graus. De cara a demà s'espera que es mantingui més o menys aquesta mateixa situació. Per cert, que avui les màximes també s'enfilaran com ahir fins als 17. Puntualment es podrien fregar els 18 graus i demà, el que dèiem, 3/4 del mateix, altre cop s'espera un temps que serà completament estable i assolellat a tota la comarca. Vents fluixos, vents que ho faran de component sud i sud-oest de cara al migdia i la tarda i situació marítima tranquil·la. Demà passat dimecres, de moment, ja ho dèiem, no esperem canvis i, per tant, s'ha de mantenir més o menys el mateix temps. Durant la tarda de dimecres, apareixeran alguns núvols prims, però, a banda d'això, doncs, continuem amb tranquil·litat, amb domini del sol i amb aquestes temperatures doncs, força contrastades, perquè de nit i primeres hores del dia són més aviat baixes, fresquetes, ens hem d'abrigar una mica, però, en canvi, durant les hores centrals de la jornada són molt i molt suaus, amb aquests valors que tornen a arribar fins als 17, puntualment fregant els 18 graus i, per tant, plenament primaverals a les hores centrals de la jornada. La resta de la setmana, dijous, divendres i probablement també el cap de setmana, de moment sembla que ben pocs canvis tindrem i, per tant, continuarà la bonança meteorològica.
30 segons i arriben les notícies en xarxa edició migdia. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de 2:15. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.